econòmica collonit, perquè jo calculava que hi hauria un micro aquí, perquè parlar a tel per tanta gent, no sé si se sentirà bé. Sí?
Jordi,
sé que sentirem. Però, com que m'ho he preparat...
Jo penso que estic fent un treball d'investigació que va molt més enllà del que són les fronteres de Catalunya. Aleshores, aquest nom a mi em limita ja per sortir fora. Jo us ho dic perquè des del 82, en què vaig conèixer el professor Merrill a Amèrica, per exemple, encara que bé ens han anat perseguint i marginant i tapant tot el que sigui, però vull dir que amb el nom de Fundació Estudis Històrics de Catalunya és trist, però el món no ens obre. Jo us ho dic perquè si amb aquest nom tenim diners aquí, podem aconseguir diners, fantàstic que portem aquest nom. Però si aquest nom l'únic que fa és tapar-nos la boca encara una mica més, jo us ho dic per la meva experiència. Jo des del 82 em moc amb universitats d'Estats Units i Canadà i a mi m'han tancat la porta la censura d'aquí. Aleshores, jo portant aquest nom a fora, com em puc presentar?
Aquest nom a fora el tenim que dir que són Fundació d'Estudis Històrics que fem des de Catalunya.
Però perdó, jo us vaig dir, ara que estem aquí reunits en grup us ho puc expressar. Per exemple, jo he fet ja dues visites privades al National Geographic de Washington. I us puc dir que, clar, la primera pregunta que se'm fa a mi, que m'han rebut sense tenir visita, us ho dic ara públicament, perquè això és una realitat, que jo me l'he trobat i vosaltres encara no us hi heu trobat. Anar a una institució d'aquesta envergadura, que et rebin i que et diguin qui és el teu espònsor, i jo he de dir que el meu espònsor és el meu marit, és dramàtic. Us ho dic així de clar, perquè aleshores, tot i així, malgrat això, aquesta persona, si vaig anar l'any, no me'n recordo quin era, el 95, i vaig tornar-hi el 99, em va rebre la mateixa persona, em va dedicar una hora, i vaig demanar un traductor, i em van posar un traductor, que no el vaig necessitar, però que vam estar conversant. I us ho dic perquè quan em tornen a preguntar al cap d'equips anys un altre cop qui és el nostre sponsor d'una temàtica d'aquesta envergadura, es queden que no s'ho poden creure, quin país, si és que hi ha un país al darrere que representa això. Jo us ho dic perquè aquest nom de Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, qui voleu que ens obri la porta?
El nostre gran problema és que som un país sense estat.
D'acord.
El dia que fem això, potser tindrem més recursos.
Però, doncs,
tenim que treballar amb el que tenim.
Però, d'acord, jo us vull dir...
Que tot arreu ens fem.
Però, malgrat això, jo us vull dir que la realitat és que tu et presentes com a català o bon, a Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya, et diuen bé, doncs el seu govern, a vostè el deu esponsoritzar, i has de dir que no, que t'ignoren, que et marginen i que cap altra. No us ho dic, perquè ara vaig posar en el llant i vaig enviar un mail que dic, jo per altres raons me'n vaig a una universitat ara d'Estocolm i vull intentar també arribar a la universitat i a veure si puc tenir algun contacte, però com voleu que em presenti jo allà com una Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya i que no es pot fer de ningú. Perquè escolteu, jo m'he gastat un munt de diners, el meu marit ha invertit aquí una fortuna i el damunt us ho dic ara sincerament i no em dol gens, però per exemple a mi no se'm reconeix res i fins i tot jo no cobraré ni un duro de jubilació, del qual potser arriba un moment que ja passo perquè a la vida me l'estic disfrutant jo. us ho dic sincerament, la vida me la disfruto.
He
viscut investigant i m'ho he passat bé. Penso que el meu creixement i l'apertura que m'ha donat no té preu, us ho dic sincerament. Però, a part d'això, a mi m'han putejat, us ho dic clarament. I em sento putejada, ho haig de dir, perquè avui dia és un... i s'ha de dir. Aleshores, jo amb el nombre d'Estudis Històrics de Catalunya, jo he fet el préstec per Estats Units, per Canadà, i per allà on sigui.
Però és un problema, no?
Perquè si no us vinc a...
No, ja no us ho dic ara perquè hagueu de canviar, no us ho dic perquè...
No, ja canvi, sí.
No, 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 no.
Com la gent que fa distància,
no, no.
Que fa distància, que ara no ho ets.
Bé, bé.
Que a vegades en parlarem...
Igual, al cap ho dic, sabeu, sabeu que encara que sigui sòpia o no, tot aquí, estic amb vosaltres, que sabeu que col·laboro de fons, i si no publico, és perquè, vull dir, potser publicaré, però penso que tampoc no vull publicar en català, us ho dic clarament.
Estàs convidada a publicar...
I no vull publicar en català, no vull publicar en català, perquè penso que ja que em molesto a treballar 5 anys, publicaré, però si és precisa.
En anglès.
En anglès. En anglès. Necessitarem la teva dona, la Xiuxin, per traduir el xinès. El xinès és el futur. Gràcies. Doncs vinga.
Gràcies, Teresa.
Vinga.
Canvi, per favor.
Perdoneu, eh?
Els suggeriments. Bé, el que sí que, el que per la gent que no coneixeu, sí que vull dir que la Teresa és la principal responsable, que, o una de les principals responsables, que jo m'hagi dedicat a investigar la història de Catalunya des d'una perspectiva diferent. Per tant, hem de tenir una mica de paciència, perquè bé, les seves idees sempre acaben sent curat en un lloc o un altre, ni que sigui en un moment així. I bé, i vull agrair-te també en públic, Teresa, tot aquest any que has estat fet. Jo no et podré subvencionar la teva jubilació, amb això ja hi pots comptar, però sí que m'agradaria que els que esteu aquí asseguts i heu dinat, també una part d'aquest final de festa també és degut a ella, que ha anat posant granets de sorra en aquest edifici del que és pensar la història des d'una perspectiva crítica i lliure. De vegades la llibertat mal administrada pot portar al suïcidi, eh? És veritat, és un tema que, com que no hi estem acostumats, no sabem com administrar-la, la llibertat. I bé, però una de les emocions que té és que pots disparar a tot arreu, a tot allò que es belluga, no? I per tant, sempre tens l'opció d'encertar-la. És aquell acudit, no?, del que té el mal de Sant Víctu que va caçar amb un caçador oficial, i el que té el mal de Sant Víctu caça dues perdius, i el caçador oficial cap, i diu, hòstia, clar, com que tu puntes a tot arreu, doncs és una mica això. El tema de la llibertat ens permet ser crítics, ens permet buscar llocs on la ciència oficial no busca, on les patums intel·lectuals ja han dit des de fa molts anys que no cal esbrossar cap més camí, perquè tots els camins ja estan fressats i estan trepitjats, i també ens permet creure una mica en la nostra pròpia dignitat, que també ens convé, no? Tant personal com col·lectiva, que per mi va lligat. O sigui, jo penso que la col·lectivitat és la suma de tots els éssers lliures, i l'ésser lliure és la suma de tota la col·lectivitat, sense la qual, i fixeu-vos en la demagògia sempre espanyola, intenta separar els drets col·lectius dels drets nacionals, no? I és absurd, perquè un dret col·lectiu desvinculat seria com un ésser sol amb una illa amb una palmera de cocos, no? Bé, dit això, ho poso perquè entenguem, doncs, que la Teresa, doncs, està realment desesperada, perquè porta anys treballant en un camí que costa aglutinar esforços i costa fer-nos veure, però aquest problema, Teresa, no és un problema personal teu, és un problema que tots patim. Jo he patit també, en David, que tenim aquí, que és, i la Pilar Montoliu, que són els productors també de la pel·lícula sobre el descobriment d'Amèrica, una conspiració d'estat, doncs també ho hem patit, les dificultats que hem tingut, buscant un cinema, buscant els horaris, i al final hem hagut d'acabar passant-nos la pel·lícula així, jo me la vaig a la butxaca i la vaig escampant per Catalunya. Vull agrair també molt especialment a en Carles Camp també el seu esforç per tirar endavant aquesta fundació, en Josep Font, que també hi ha posat el forro de les orelles, i en Quim Mullant, que també se li ha agraït per tot el tema de la divulgació, que perquè no sabien ben bé com aglutinar-ho, i en Quim, de cop i volta, doncs, vestit ell tot solet aquest imperi de la pàgina web. Doncs gràcies a tots vosaltres, gràcies també a moltíssima gent que no entraré en detall personal, però que també sense vosaltres la Fundació seria una cosa difuminada, una mica insípida, i que la vestiu amb un gran esforç, tot i que en Josep continuï dient que en calen més, i amb un toc que es té. Jo quan he entrat aquí realment us he vist a tots asseguts i he pensat que real, això comença a rotllar, no? I esperem que l'any que ve puguem doblar-ho, no? No és ja una reunió de les primeres reunions, érem en Carles Camilló, després en Carles en Josep i jo, en Carles en Quimió, hem anat ampliant, i avui realment fa goig tenir un sopar així, un dinar així, perdoneu, un sopar, un dinar d'aquesta mena. I acte seguit doncs us explicaré aquestes coses que m'imagino que heu pogut trobar els que sou més curiosos a la pàgina web, i els que no, per això m'han demanat que us parlés de perquè penso que el Quixot és una traducció del català. Bé, dit d'entrada, pot semblar una riu banyada això, mira. Així, no? Hi ha un sonat que diu que no només en Colom és català, no només diu que tots els mariners són catalans, sinó que ara...
Jesucrist era català.
Ara, no, de fet sí.
Hi
arribarem, no, de fet. No, a veure, aprofito.
Deixem-nos
sense problemes, comencem també per aquest. Ja comencem. De fet, no és el tema del dia, eh? Ja per tothom. El que sí que vull dir, és que jo, quan em pregunten quin és el meu heroi sexual, jo sempre dic Jesucrist. I la gent em respon així, però per què? Diu, home, va morir amb 3 o 4 claus. De les poques coses que se saben, se sap almenys que va morir amb uns claus. Aleshores, sembla que 3 segons alguns pintors, sembla que 4 segons uns altres referents iconogràfics, però segur que va morir amb claus. Amb els claus posats. I això realment em provoca una enveja molt sana. Perquè jo no sé si m'imagino en els últims segons de la mort, si faig un clau ja en tindré prou. Però aleshores...
4 claus i una puntada.
Aleshores, entrem doncs en el tema del per què jo penso, i quan dic penso vull dir penso, que realment amb en Colom no he reproduït els esquemes de pensament propis, sinó que els he assimilat d'altres i després jo els he desplegat. Però en el tema d'en Cervantes famós, qui de vosaltres s'hauria imaginat fa 5 anys que el Quixot fos una obra escrita en català i pogués ser una traducció? Realment, com que no ens haguéssim imaginat això, ni que en Cervantes fos català, ni que hi hagués una remotíssima possibilitat de res, doncs, si no ho expliquem bé, si no ho argumentem bé, pot sonar això, una altra animalada d'aquell que diu que en Colom és català. Aleshores, per intentar fornir material de pensament, no tòpic, sinó material que són fruit de la recerca, de contrastar ponts, del sentit crític, de desplegar aquesta mena de lliure pensament que deia que és molt saludable per confegir una ànima lliure, també, us volia doncs explicar 4 cosetes. Les trobareu després penjades a la pàgina web, i penjades pels webs, no, sinó penjades a la pàgina web. Aleshores, ho he portat apuntat, m'aniria molt millor estar segur, però no sé com, si sec no se sentirà tan bé. Aleshores, fixeu-vos que en la segona part, en el capítol 3 del famoso Hidalgo, Don Quijote, el famós Cervantes ens diu que tengo para mí que en el día de hoy están impresos más de 12.000 libros de tal historia, del Quijote, y si no dígalo Portugal, Barcelona y Valencia, donde se han impreso. Y no digo imprimido, sino impreso. Y fue la primera catalana.
¿Y
después
no diría impreso en castellano aquella?
No. Per tant, ens està dient, al marge de si impresos una catalanada o no, que a les 3 primeres edicions són Barcelona, València i Lisboa. No diu res de l'edició de Madrid. Algú ha dit, se la dejó, estava despistado. El que passa és que com un escriptor meticulós com ell, que pensa més que en Pla, que en Pla deia que jo pensava l'adjectiu lligant, un cic, una cigarreta, doncs aquest home es desplega en un camp del pensament molt més interessant que el d'en Josep Pla en alguns aspectes, perquè entre d'altres ha de dir les coses sense que els 7 o 6 o 5 supervisors del llibre se n'adonin, o sigui, no ha d'enganyar, ha de fer que 5 persones no vegin el que vol dir i els lectors sí. Per tant, està en un altre àmbit de l'escriptura. Ens està dient que no hi ha edició de Madrid, de 1606. En canvi, l'edició és a Lisboa, Barcelona, València, i continua dient que no venia el cas per això, però, i la que s'està imprimint en vers. Fixeu-vos, doncs, que ja d'entrada, i és el que és interessant d'això, és a on s'edita, quins lectors són hàbits de llegir un llibre que sembla una collonada constant. Fixeu-vos, Portugal, que porta uns quants anys intentant independitzar-se de la corona d'Espanya, València i Barcelona, que porten uns quants anys intentant independitzar-se de la corona d'Espanya, que acabarà amb la revolta dels segadors, amb un intent de separar-se, i se separen de fet, i posen el rei de França com a rei de Catalunya, i Anvers, que acabarà a separar-se de la corona d'Espanya. O sigui que ens hi fixem, sembla d'entrada que el Quixot sigui un llibre que doni arguments als separatistes. És un llibre per dir, ei, aquests de Castella són uns sonats, fixeu-vos, uns sonats, que confonen les pròpies paranoies amb la realitat, i amb la idea de fer el bé a la gent, ens foten a tots a potes a l'aire i ho trinxen tot.
A Madrid es nega a l'edició de Barcelona, que és canviat el mail, diu, no existe l'edició de Barcelona, i diu el Quixot...
Una cosa, us demano, intentaré ser breu, no? A comentaris, Manel, el tren de tornada. Aleshores, no, esperem, perquè si no jo també em distrec, Aleshores, a mi el que diguin a Madrid, realment, me la porta fluixa. Entre d'altres coses hem d'aprendre que el que diuen a Madrid és un comentari quixotesc. És oficial, però per mi és com un comentari. Home, si tu fixes, no?, que anem a dir que ens tornin els papers que ens han robat i diuen que vienen los ladrones, doncs està clar que passa alguna cosa en el seu psiquisme més profund, no? I que segurament que si en Cervantes fos viu ara hi hauria un episodi del Quixot que seria els papers de Salamanca. Però com que no és així, realment el que m'interessa remarcar de tot això és perquè l'única edició d'aquestes edicions peninsulars que no es conserva és la de Barcelona. Si l'edició de Barcelona deia el mateix que les dues de València i deia el mateix que les dues de Lisboa, com és que tenim les dues de València i les dues de Lisboa, aquesta fictícia de Madrid, i no tenim la de Barcelona? Potser deia el mateix, però d'una altra manera. I si deia el mateix d'una altra manera, podria haver estat en una altra llengua? I podia haver estat que el fet d'aquesta edició, pel fet d'haver estat escrita en una altra llengua, per això haguessin intentat ocultar-ho? Jo penso que sí, que és per això. Si no, no té, per mi no té gaire més fonament. Però aquesta... Aquesta és una idea... Esperem. Espera't al final. Al final prometo que aguantaré aquí el temps que vulgueu, amb les preguntes que vulgueu. Però si no, em despisco, Aleshores, és molt possible que sigui això, jo penso que és això, i que per això no existeix l'única edició de l'estat espanyol del Quixot, és la de Barcelona, que ha desaparegut. Bé, dit això, aquesta idea, per això ho deia que com és una pista, això seria un senyal, no? Podria ser que fos aquesta la raó, podria ser, hem d'intentar argumentar-ho, perquè si no, qualsevol cosa, qualsevol raonament així llançat al buit, podria ser vàlid per tothom, i simplement això és una pista. Podria ser que el fet que el Quixot de Barcelona hagués desaparegut, podria ser això fruit del fet d'estar escrit en català, seguim buscant. Aquesta idea d'un Quixot traduït es fa palès en un munt d'al·legats que l'autor del Quixot fa a favor de la llengua, de les llengües natives. En castellà no té cap sentit defensar la llengua nativa, perquè els castellans, a Castella, mai no hi ha hagut cap impediment perquè poguessin utilitzar el castellà. Ni el poble, ni les classes mitjanes, ni les classes altes, ni els governants, ni el rei, ni ningú. Parlen tranquil·lament en castellà. Quin sentit té que un castellà digui queremos hablar en nuestra propia lengua? No te pases a la lengua del enemigo. En canvi, a Catalunya aquesta és una constant al llarg del segle XV, és una constant al llarg del segle XVI, és una constant al llarg del segle XVII, és una constant al llarg del segle XVIII,
és una constant al llarg del segle XIX que s'arregla una mica a començament del segle XX i torna a ser una constant al llarg del segle XX, i espero que no ho sigui al llarg del segle XXI, perquè si no, no tindria cap mena de sentit la història que hem passat, perquè representa que no aprenem res. Oi? Però espero que al llarg del segle XXI això ho puguem capgirar. Però sí que el Cervantes fa un cúmul delegat a favor de les llengües natives. Per exemple, un d'ells apareix al capítol 4 de la primera part del llibre, on escriu que si algú parla en altra llengua que la seva, no li guardaré cap respecte, però si parla en el seu idioma, el posaré sobre el meu cap. En el seu cap, en el sentit que es posaven els llibres, en el cap, en senyal de reverència i acatament superior, no? Com una actitud suprema. Aquesta sentència, per mi, només té sentit en un país on la gent canvia de llengua fàcilment, i on aquest canvi, a més d'anar en detriment de la llengua pròpia, té unes clares connotacions de deserció política. Avui dia passa exactament igual, eh? Quants catalans no apliquem cada dia la política franquista lingüística, o sigui, del canvi de llengua sistemàtic, a passar-nos al castellà per deferència, per no crear cap conflicte, i utilitzar només la llengua catalana en reunions d'amics, a casa, Això que ens sembla normal, això ha estat gestat durant el franquisme com a cúmul, escreix d'un seguit pensaments per acabar reduint la llengua catalana a llengua agrària de pagesos i d'incultes. I nosaltres hem de ser conscients d'això. Encara que ens pensem que fem un favor a l'altre, el que fem és discriminar que pugui incorporar-se a la nostra llengua. Encara que pensem que per nosaltres ens és més còmode, el que fem és perpetuar l'hàbit de relacionar-nos en llengua castellana. Això també es donava al segle XVI, i per això hi ha aquest senyor que ho diu. Per tant, jo quan llegeixo en Cervantes, que diu, no et passis al castellà, o no et passis a una altra llengua, compte que estàs fent molt de mal si et passes a una altra llengua, i a mi jo no tindré cap consideració, en el fons és el mateix que he pensat jo al llarg dels últims anys de la meva vida, des que tinc ús de raó. Passar-nos a una altra llengua, tant sigui per escriure, tant sigui per cultura, per teatre, per televisió o per la comunicació normal i corrent, és en el fons un senyal per mi de deserció cultural i política al nostre país, de manera conscient o de manera inconscient, però és un senyal de deserció. Aleshores, a mi em sembla doncs que en Cervantes havia de ser una persona molt pròxima al que jo penso i al que pensem molts de nosaltres. I si era molt pròxima a algú de nosaltres, potser sí que tenia també la llengua en un moment, la seva pròpia llengua també estava amenaçada. I per això ell crea aquest cúmul de reflexions, no? Encara el capítol 23 d'aquesta primera part ens diu que tot i que posaren silenci a les llengües, no el pogueren posar a les plomes, no a les plomes dels ocells. O sigui, tot i que han prohibit la llengua, no han prohibit escriure. Recordeu això, perquè durant el franquisme molta gent deia, jo escriuré en castellà, però escriuré a favor de Catalunya. Això era l'idea d'un cúmul de convergents quan van crear aquell de l'Observador. Creem un diari en castellà però a favor de Catalunya, i encara avui dia segueix aquesta sèrie d'arrenament, no? Fem un castellà per Catalunya. Mentida podrida. Qualsevol cosa que fem en castellà, encara que sigui per Catalunya, és en contra de Catalunya. Però és que això està clar, en Fuster ho tenia claríssim i jo ho tinc claríssim. No podem espanyolitzar-nos en català, perquè això és espanyolitzar-nos en espanyol. Vull dir, en el sentit que la característica catalana és una característica més de la idiosincràsia espanyola. I amb això dic que siguem conscients, perquè si malbaratem aquest punt de mira, tota la resta de coses que fem em semblaran ja que surten esbiaixades. Però en Cervantes ho diu, tot i que posaren silenci a les llengües, no pogueren posar les plomes. De quin silenci parla les llengües? T'està dient el senyor Cervantes que li han prohibit la llengua, però no li han prohibit escriure. A quin castellà van prohibir la llengua al segle XVI? No hi ha cap coneixement, ni legal, ni literari, ni polític, ni social. I en canvi en Cervantes t'ho diu. I continua. Diu que les plomes, amb més llibertat que les llengües, solen donar a entendre a qui ho vol allò que queda amagat a l'ànima. Per tant, per sobre de la llengua, el que importa és la ideologia. el que importa és el que hi ha a l'ànima, i utilitzem els pocs recursos que tenim per donar a conèixer el que pensem, encara que sigui en una altra llengua. I t'ho està dient el senyor Cervantes. Per tant, d'alguna manera, aquest senyor havia de tenir dues llengües, o havia d'usar dues llengües, o havia de tenir una llengua i hi havia algú que utilitzava una altra llengua per donar a conèixer el que ell pensava, no? Per tant, ja som aquí. Som una mica més endavant. No només és possible que el Quixot sigui una traducció pel fet que no es conservi l'edició de Barcelona, el senyor Cervantes està a favor de les llengües natives, està en contra de la conculcació dels drets lingüístics d'una sèrie d'habitants, està en contra de silenciar la llengua autòctona i de les traduccions, però en canvi aprofita les traduccions per donar a conèixer la ideologia, que pensa que és més important la ideologia que la llengua. En el fons no tenia altre remei. Un senyor l'any 45 a Catalunya, si podia dir viva Catalunya Libre, segurament ho hauria dit. Viva la llengua catalana, segurament ho hauria dit. Però en aquell moment, avui dia, és, a mi em sembla que és tornar una mica al passat, no? Per tant, aquests exemples que us dic, em sembla que siguin com dir que, tot i tenir en Cervantes tenir la llengua prohibida, els conceptes que vol difondre els pot estampar o els pot imprimir en una altra llengua. O almenys no veu malament que s'imprimessin en una altra llengua. En conseqüència, en Cervantes es putrica dels qui canvien de llengua. Denuncia els qui la prohibeixen. Però creu tanmateix que fins i tot en una altra llengua es poden transmetre ideals. O sigui, que si escriu a favor de la llengua pròpia, fa elogis de la llengua catalana, que diu que la llengua catalana és una llengua dolcíssima i només s'hi pot comparar a la portuguesa. Sabem també, per coses que hem anat trobant, que tenia casa a Barcelona, que vivia a Sicília i a Nàpols, que es va enrolar a València, que diu que la nació catalana és la primera nació del món, i que hem pogut identificar per paral·lelismes biogràfics el Cervantes amb el Cervent. Sabent tot això, podríem arribar a un pas següent, que és que segurament en Cervantes era català i per tant com a català vivia i compartia els mateixos programes lingüístics i culturals que els catalans de finals del XVI i de començaments del XVII, que és la tensió entre els regnes que formaven els antics estats de Catalunya i la monarquia o Castella, i l'intent del rei de Castella de ser rei a Castella igual que rei a Catalunya, cosa que sembla un joc de paraules, però no és així, perquè el rei a Castella és rei i a Catalunya només és mig rei, perquè l'altre mig rei, l'altre mig poder el tenen les Corts. Per això als reis d'Espanya els interessava tant eliminar els drets dels catalans, perquè sempre era com una mosca collonera, no? Sempre havíem d'anar allà a tocar la pera als reis, i de fet hi ha alguns privats que li diuen, penseu que a Catalunya qualsevol ciutadà té més poder que el rei, i això s'ha d'acabar, no? És en aquest sentit, doncs, que cal interpretar totes aquestes paraules d'en Cervantes a favor de la llengua, del lliure pensament, a favor de les llengües natives, en contra de la prohibició de les llengües. I si sabem que, a més, podia haver estat ciutadà d'un dels estats de la nació catalana, encara això ens ho afavoriria més. Però aquest és un tema de la seva biografia que tocarem en un altre moment, no? Però ara es tracta de saber si realment això podia ser una traducció, no? Per tant, si el Quixot es podia haver editat en castellà, és que hi havia una traducció. Si hi ha tot això i hi ha una obra editada en castellà, si ella està a favor de les llengües natives, està en contra de la llengua que s'imposa, i la llengua que s'imposa és la castellana, si el Quixot surt en castellà, és un contrasentit. Potser era en català i ell es veu forçat a escriure-ho en castellà o a traduir-ho, i per això fa aquestes reflexions. Anem estirant el fil. Hauria ell escrit una obra en castellà, sabent la seva ideologia, com l'acabo d'explicar, en tres o quatre fragments breus, perquè es tracta d'una tertúlia sobre taula, no? Però això en podem trobar 30 o 40 al llarg de tota la seva obra. Si el Quixot es va editar en castellà, i podia haver hagut una traducció, hi ha rastres d'aquesta traducció a dins mateix del Quixot? N'hi ha. Anem-los a desgranar. Fins ara, el capítol 9 de la primera part, Cervantes ens indica que passejant per Toledo va trobar uns papers escrits en àrab. Diu ell que contenien la història de Don Quixot. tant ja t'està dient que la història d'on això havia estat escrita en ara. Vist això, compra els cartipassos on estava escrita aquesta història i se'ls endú a casa. I demana a un morisc que coneixia, diu textualment, que em posés aquells cartipassos, tots els que tractaven de Don Quixot, en llengua castellana, sense treure'n ni afegir-hi res. Està dient que algú ha traduït l'obra a la llengua castellana d'un de l'ara. Ara bé, tots els catalans del segle de finals del XVI i de començaments del XVII ja saben que això era una norma. En algun lloc de la pàgina web explico que hi ha 8, almenys n'hem trobat 8 o 10 autors catalans que tradueixen tota la seva obra al castellà per imperatiu legal. Per tant, quan ella està dient va ser traduït de l'àrab, tothom entén que va ser traduïda del castellà al castellà. Vist això, un cop traduït, sabem que hi ha un traductor que tradueix de l'àrab al castellà, li demana que ho tradueixi i pagat el que li havia de pagar per la feina d'aquesta traducció, diu que en poc més de mes i mig la traduï tota. Per tant, ens està dient que tota l'obra va ser traduïda en poc més d'un mes i mig. La qual cosa implica que van traduir molt ràpid. I amb aquesta traducció molt ràpida és com si vosaltres us han donat a passar mai un treball de la universitat o de facultat o de la feina per escriure màquina, la passes ràpid i després dius, ostres, aquí he posat dues vegades la mateixa paraula. Aquí l'he confós amb una altra. No estàs allà picant lletra a lletra. Vas al gra i les presses per la traducció impliquen aquests errors de traducció. Si realment això fos així, que ha estat traduïda molt ràpid, com ella ens diu, hi haurien errors de traducció, després també intentaré exposar-vos-los. Però que el que importa és que amb errors o no, ens està dient que aquest senyor va traduir tot el Quixot. Fins ara, els entesos creien que aquest paràgraf era una simple qüestió d'estil, un recurs literari més entre els que els escriptors empraven per donar un fons de misteri a la gestació de les seves obres. Això ho he trobat amb una gerra, he trencat la gerra, han sortit uns textos, els he donat a traduir, i així confegir una mica l'àmbit literari de la història. Però, a vista del que he anat exposant fins aquí, em sembla més versemblant opinar que, com de costum i d'una forma subliminar, que és l'única que es podia fer per salvar aquests 5 supervisors o 6 que té a l'obra, en Servent ens està dient ben a les clares que la seva obra és una traducció. Ho està dient, us he posat 3 exemples en què es diu. La conya que hi afegeix tot seguit en dir-nos que el traductor diu que s'ha contentat amb dues arrobes de panses i dues faneques de blat, i li vaig pagar res, 4 panses i quatre bosses de blat, aquesta és una conya, és perquè tothom sap que el censor, tu no pagaves el censor perquè et traduís l'obra, perquè el censor pagava la corona. És com li dic, mira, em van traduir l'obra i li vaig donar i li vaig pagar 3 xiclets i 2 pegadosses, no? Tothom sap que estàs ironitzant sobre l'obra perquè tothom sap en aquell moment que els censors traduïen de franc. Perquè estaven en nòmina per la corona. A més, les sovintejades referències al llarg de tot el text del Quixot al fet que l'obra és traduïda, que hi ha hagut un traductor, són constants, no és només en aquests dos fragments, contínuament fa referència al traductor, al traductor, al traductor, al traductor, constantment. Abonen aquesta conjectura que us deia, que no es tracta d'un simple recurs literari, sinó d'una realitat coneguda abastament per tots els lectors. Tots els lectors sabien el que, quan estava, mira, vaig donar-li 3 xiclets, saps que està fent una ironia sobre el fet que no podies fer res quan el censor traduïa l'obra. Així ho trobem novament, dic a l'inici de la segona part, al capítol 3. En Servent insisteix sobre les grandeses de Don Quixot i assenyala que rebé tingui, no bé, bé, no, dues vegades bé, rebé tingui el curiós que tingué cura de fer-les traduir de l'àrab al nostre vulgar castellà. O sigui, salut tingui, molta salut tingui aquest senyor que va traduir tota la meva obra al castellà. Sembla, doncs, que la traducció va descloure el mateix Cervantes o Servent tant i tant que no va poder estar d'escriure que jo, que encara que sembli pare, sóc padrastre de Don Quixot. Això és el pròleg, no sé si us ha passat desapercebut, però ell diu, jo que parece que sea padre, soy padrastro. I tu llegeixes i passes, molt bé. però no, que romanços vol dir ser padrastre, no? Què vol dir ser padrastre? Doncs que ets un pare il·legal, que la teva obra, clar, que la teva obra és bastarda o il·legal. Això t'està dient, no? Si ell és el pare i l'obra és el fill o la filla, vol dir que al ser padrastre la filla no és legítima. També t'està dient, i això només ho podem entendre, si ell va escriure en una llengua que no era la seva o li va fer un negre. Algun cop així diu, què vol dir això? I algú surt i diu, vol dir que ho va fer un negre? Podria ser, però aquest negre qui era? El traductor. És que si no, no té sentit. Per tant, sí que hi havia un negre, ho va fer un traductor i per això l'obra és il·legítima. No l'he fet jo. Jo semblo el pare, però no ho soc de tot. Sí que soc pare en certa mesura. Soc pare de la criatura, però la criatura és bastarda. O sigui que el Quixot t'està dient que la millor obra, el Cervantes, de la literatura espanyola universal, és una bastardia. És una bastardada il·legítima. Enteneu? I us ho està dient en el pròleg. Nosaltres, per la inèrcia aquesta del Cervantes castellà, castellà, Cervantes castellà, Espanya, no sé què, ja no hem parat atenció en una frase tan significativa com aquesta. Us suggereixo que us mireu el pròleg, perquè el pròleg no té pèrdua, és riquíssim, sucosíssim, riquíssim en anècdotes i sucosíssim de llegir. Per tant, el disgust que ell tenia era tal que també ens assegura en el llibre que no volia prorrogar el llibre. El pròleg diu, jo no volia fer el pròleg d'això. I sort que entra un amic i li dius, què passa? I aleshores, si ho llegiu, veureu que l'altre el convenç, no fotis, hòstia, no sigui, el que importa és les idees. T'està dient, el que importa són els conceptes. I l'altre, després de moltes reconsideracions, diu, vinga. Però ell estava molt, molt preocupat perquè era conscient que d'una obra clau i que la quedava desvirtuada, perquè tot, traduir-la no només és traduir la llengua, és traduir els conceptes, és retocar els llocs geogràfics, retocar els noms. Parla, en el Cervantes es parla de Joan II, es parla de Ferran I, es parla de la història de Catalunya. Tot això queda totalment desvirtuat perquè ens continuem pensant que passen allà en un pueblecito perdido de la Mancha de cuyo nombre no quiero recordarme. Doncs jo sí que me'n vull recordar. Fixeu-vos, explica les causes. Diu que no volia ni treure a la llum les gestes de tan noble cavaller. O sigui, està tan disgustat que no vull treure a la llum les gestes de tan noble cavaller. Ves a saber si realment. Jo penso, amb la informació que tenim, que ell fa una paròdia d'aquests sonats, de les classes dirigents de Castella. Però potser això és com ha quedat fruit de la traducció. Potser ell feia un elogi de ves a saber quin cavaller. No ho sabem. A mi em funciona això, no?, d'una crítica furibunda a les classes dirigents de Castella, d'uns sonats que confonen la realitat amb les pròpies paranoies, fruit de tota la merda que han llegit. I això ho diu, hem llegit tantes mentides, aquest paio, que ja no veu la realitat. Quan va pel món, projecta les mentides a l'exterior, que és allò que us deia, bé, ladrones, que diem les ladrones a buscar los papeles. I us, escolta, si aquests papers doncs els vau portar a vosaltres. Però ja no ho poden veure, i per tant és d'una grandíssima actualitat rellegir el Quixot, us ho suggereixo. No ho feu com a l'obra de la literatura espanyola, feu com un exercici de depuració psicològica i veureu que és molt efectiu. Per tant, quines són les causes d'aquest desengany o d'aquesta frustració de Cervantes que no vulgui? I ho diu, també les diu, les causes. La lectura, diu, és seca com un esparto. La lectura és seca com un esparto. Quants de nosaltres no hem dit que la llengua castellana és eixuta? Sempre és la llengua catalana és dolça, la llengua castellana és eixuta. Seca com un esparto. Però està dient que el disgust que té és que li han passat amb una llengua seca com un esparto. Aliena d'invenció. Aliena d'invenció. O sigui, està clar perquè ha estat inventada per un altre. No és la invenció, no és meva, per tant és aliena d'invenció. Tot allò que hi ha allà, ja no sóc jo qui ho he inventat, sinó que ho ha inventat un altre. Per tant és aliena d'invenció. Sona i té coherència si ho interpretem des d'aquesta perspectiva. Si no, per què ha de ser aliena d'invenció una obra que has creat tu? Diu que és mimbada d'estil. Cony i sang, que és mimbada d'estil. Perquè és l'estil d'un altre. Pobre de conceptes. Tot i que deien que ell preferia salvar el concepte a la llengua, amb la traducció es perden els conceptes, està clar. Si jo dic visca Catalunya lliure, no és el mateix que dir viva Catalunya lliure. Estàs dient el mateix, però es perden els conceptes, no? No és el mateix que jo digui visca la llibertat que ho digui Fraga i Barne. Viva la llibertat! I no entenc quins conceptes està dient, no? No entenem, com a... Bé, com els feixistes, no?, poden convertir-se en demòcrates i defensar la democràcia i acusar en els demòcrates tota la vida de feixistes. Per tant, hi ha una desvirtuació de conceptes que aquest senyor està dient. Pobre de conceptes, els conceptes tot, i que jo pensava que els salvaria amb la llengua, canviant només de llengua, doncs no, canviant de llengua també s'han perdut els conceptes. I l'últim que diu, és falta de tota erudició i doctrina. Que sembla que estiguem aquí parlant en broma, no?, perquè m'agrada fer riure una mica, però el que diu és gruixudíssim. O sigui, tot l'adoctrinament que jo volia introduir a través d'aquesta obra es perd, és falta de doctrina. I tota l'erudició es perd, perquè al desplaçar-ho de llengua i de context, l'erudició s'escapa. I això només té sentit si aquest senyor està cagant-se amb la mare que va parir el traductor, i per això, tot i haver dit mil coses intentant salvar aquesta traducció i que sabia que existiria, i que d'entrada i per Roma, amb el traductor que cobra quatre bosses de panses i una mica de blat, tot i això sembla que li fot més del que s'havia esperat, no? I només té sentit realment tot això que us estic dient si realment el Quixot és una traducció. El capítol 25 també escriu que hi ha sempre entre nosaltres una caterva d'encantadors que totes les nostres coses muden i trastoquen. Ja heu vist? Totes les coses les canvien i les reformen. I afegeix, i les tornen segons el seu gust i segons tenen les ganes d'afavorir-nos o destruir-nos. Hòstia, mira, tu, com l'estat espanyol, no?, que segons quan li convé fa una dictadura, segons un cop d'estat, una monarquia absoluta, una monarquia parlamentària, un estat de les autonomies, un genocidi col·lectiu, no passa molt el genocidi col·lectiu, els que s'oposaven a la transició, ara allò en la transició, enteneu, és la cosa, ho arreglen tot tal com amb ells els hi surt del forro dels ous, amb les ganes de destruir-nos o d'afavorir-nos sempre segons els seus interessos. Hombre, catalana, adelante, hombre, venga, que vamos a negociar aquí, de puta madre, ¿de dónde es usted, cojonudo? I segons com, catalán, puto, separatista, rojo de la... Ho veiem, que és el mateix que està dient ell, sobre una realitat que és molt viscuda entre nosaltres. Per tant, el paràgraf, aquest paràgraf que us cito, no fa referència a cap qüestió política d'aquest estatut del tripartit, ni... Ho he introduït, Miquel, ho has vist, no? Sinó, ell fa referència a la realitat quotidiana. Això que el Quixot, quan va pel món, no?, quan veu una cosa que no li agrada, los encantadores. I quan una cosa és real, també... sempre hi ha uns encantadors que ho van arreglant tot a fi d'acabolir-lo amb ell o destruir-lo segons els interessos del mateix. Que fins i tot Sancho Panza arriba un moment que el menteix. I li diu, no, escolta, que això és així, i l'altre diu, no, jo veig el que hi ha. I Sancho li diu, són els encantadors que ho fan, que sembli real, que és el que diu la Inquisició també. Si tenim una mica de perspectiva, la Inquisició envia amb uns inquisidors a mirar com unes bruixes acusades de bruixes dormen, i estan allà mirant com dormen, i l'endemà la bruixa explica que ha anat a la que l'ha retornat, i ell va, i si ho explica, l'explica, però jo he estat allà i mirat, i la bruixa no es movia, i diu, home, el dimoni t'ha enganyat, ha posat un cos perquè semblés que era ella, tan encantat, i és el mateix argument que estem veient contínuament, que s'utilitza des de molts àmbits diversos del control ideològic i del pensament per afavorir-nos o destruir-nos segons els seus interessos. Per tant, tot i que això fes referència a una realitat quotidiana, no pas també per això exclou una doble lectura que tota l'obra de Cervantes té, que afecta de ple els llibres escrits, els quals també hi podem introduir en el nostre cas concret i molt puntual el Quixot. Jo penso que per aquesta raó en Cervantes també escriu que jo determino que el senyor Don Quixot es quedi sepultat en els arxius de la Manxa. Fixeu-vos que ell diu, jo ho determino. Ell no podia determinar-ho, però... És aquest joc, no?, que si dius jo ho determino, el censor diu, mira, és joc literari. Si hagués dit el puto censor, retallada, seca. Ell està dient, jo determino que el senyor Don Quixot es quedi sepultat en els arxius de la Manxa,
fins que el sol depari qui l'adorni de tantes coses com li falten. Bé, dit això, anem a interpretar o anem a treure conseqüències d'aquesta frase. Jo penso que la sentència, que recorda molt el testament del pare Bartolomé de les Cases o Bartomeu Cases, que diu bàsicament igual, no?, que es guardin els originals dels meus llibres de temes relacionats amb els indis o amb Amèrica fins que Déu ho consideri oportú, per tant, això que quedi guardat, sembla que no tingui cap mena de sentit en el pròleg d'un llibre que com el Quixot s'havia de difondre arreu del món en totes les llengües. Quin sentit té dir que aquest llibre quedi guardat en els arxius de la Manxa si el llibre s'estava imprimint i ell escriu això en un pròleg per un llibre que ha de ser llegit de tothom? No té cap sentit, excepte que nosaltres sabem d'entrada que ell fa referència al llibre autèntic. El llibre autèntic en català segrestat per la Inquisició i guardat en algun arxiu secret de la Manxa. Això ve avalat també per un altre fragment del Quixot que diu: este fin tuvo el ingenioso Hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete. Per tant, ell el posava, però Cide Hamete no el va voler. No, Cide Hamete és aquest àrab que diuen que és el traductor, però que en el fons era el censor, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete. Diu, no quise poner jo. Entre altres coses, sabem que ell deia quin era aquest lloc perquè a la segona part del Quixot, que s'ha dit a Barcelona en peu d'impremta a Tarragona, surt el nom. A més, el poble el visiten sovint, surt el rector, surten els talonsamics, t'expliquen com s'hi entra, com s'hi surt, però el nom no el volen dir, i ell ja t'ho diu, la culpa és de Cide Hamete, I diu que Cide Hamete no lo quiso poner puntualmente, i ara ve el tros important, no? Diu, por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenérsele por suyo. Segona part, capítol 74. O sigui, conclusions immediates. Què ens diuen Servent? Jo penso que dues coses fonamentals. Un, l'autor no és de la Mancha. No? Ens està dient que tothom, o els hijos de la Mancha, voldran ser se'l voldran apoderar. Per tant, no era de la Manxa. Si les villes, totes les villes de la Manxa lluitaran per fer-se el seu, és que ell no era de la Manxa. I el segon és que és una deducció així que no et diu estrictament, però que podem ampliar si tenim, com que jo vinc des de fa 30 anys que llegeixo coses sobre la censura, per tant, es pot deduir que tots els llibres anònims a Espanya es fan o s'anonimitzen a despit d'una llei que no permetia que aquest llibre s'edités sense el nom de l'autor, perquè així seria xauxa, no? Me cago en tu puta madre, rei. Ah, que no ha escrit, anònimo, no. Hi havia una llei que estipulava que els llibres anessin amb nom i cognoms, i que qui vengués aquest llibre apuntés a qui el venia i el títol i quin permís tenia per vendre'l i qui li havia donat i que a quants anys duraria, i això motiva després les queixes de molts editors de Barcelona que diuen, hòsties, que ens heu fotut entre l'Espanya i la paret, no? Perquè molta gent, quan venen a comprar un llibre i veuen que els hi contem el nom, el títol i l'adreça, no el compren. O sigui que ara sí els enrotlleu una mica i no poseu unes lleis tan severes. Per tant, la segona és que t'està dient que tots els llibres anònims tenen la finalitat que acabin atribuint-se a autors castellans. Com així és, tota la literatura catalana del 15, una gran part de la literatura catalana del 15 i tota la del 16 i quasi tota la del 17, no és que no escrivíssim res, com que no havíem d'escriure res, un país de científics, de mercaders, de militars, de diplomàtics, de papes, de bisbes, en què la llengua de Roma era el català en un moment donat, la llengua de la cort, tota la llengua notarial, la llengua del poble, el 98,9% de la població catalana parla en català i la majoria no entén el castellà. Però resulta que no hi ha res i quan escrivim, tothom escriu en castellà. Aleshores, això només té sentit si és que sistemàticament es fan traduir totes les obres entre elles al Quixot. Aquest, diguem, és l'aparat, diguem, una mica ideològic, conceptual, sobre si el Quixot no podria ser en ell mateix una traducció a partir de les referències que parla de traductor, traducció, canvi de llengua, canvi d'idioma, però Per acabar-ho, de Dubà us llegiré 53, només 53, n'he trobat més de 300, però per no fer-me molt pesat, us donaré 53 rastres que penso que són claríssims, que el Quixot és una traducció calcada, feta en un mes i mig, contracorrent, picant dues vegades la mateixa paraula, reinterpretant-la malament sense saber el significat, amb construccions catalanes calcades i posades en castellà sense que en castellà tinguin sentit, i que això no és castellano antiguo ni el más glorioso de todos los literatos, sinó que realment és una retardada traduïda de la llengua catalana. I això, de moment, ho apunto i està penjat a la pàgina web, ho dic en conferències, però requeriria un estudi seriós. En aquest país, no, si tinguéssim un mínim de respecte per nosaltres mateixos, ja hi hauria d'haver professors, ja hauríem d'haver de la universitat, que fessin estudis sobre la lingüística, la sintaxi, la fonètica, els errors d'impressió, tot per explicar al món que això és una traducció a llengua catalana. Però com que no ho fan, i algú ha de fer, jo m'he pres la, diguem, la paciència d'anar apuntant cosetes, i que us diré, podria llegir-vos tots els fragments, llegiré perquè no fer-me molt pesat, estan a punt de tocar la cim, que no és el mateix, que no ho diré, ja no ho diré. A la pàgina 16 us suggereixo aquesta edició, ja les dues bones edicions del Quixot són les d'Enriquer, que té prologada i anotada per en Francisco Rico, que todo y ser rico es pobre en conceptos, rico, rico en apellido, pobre en conceptos, perquè ell en cap moment dubta, com tants altres, que el Quixot pugui ser una traducció. I tot el que no li sona ho fa sonar. Però us diré coses que... algunes d'elles, ho dic perquè si algun espanyol m'escolta quan pengem això a la pàgina web, això són apunts que jo deixo anar, que no pretenc que sigui definitiu, entre altres coses, perquè no tinc un exèrcit a darrere, ni avions per poder bombardejar la població civil espanyol, ni un escamot de fusellaments amb bales infinites, ni camions per deportar la gent, ni trets a la nuca, ni desapareguts per casualitat, com que tot això no ho tinc, només ho apunto com a curiositat, no com a dogma definitiu, però que no deixa de ser curiositat. En un moment donat hi ha un personatge del Quixot que diu que sabe les coses de coro, o sigui, de cor, de memòria. Jo no sé si això es diu en castellà. Potser quan uns estan cantant tots la saben, i el director diu, ¿sabéis esta canción? Diuen, sí que la sabemos, i la saben de coro, però no crec que sigui això, la sabeu una cosa de cor, traducció, saber de coro. Es confon sovint el verb anar per venir, per exemple, per vayamos ahora, diu vengamos ahora, sovint. Hi ha un lloc que diu que solo a tu, i Enrico diu, tendria que ser solo a ti. En canvi en català fica, pots dir que sols a tu. En castellà no diu solo a tu, és solo a ti. Per tant, tenim aquí un pronom mal utilitzat. Que... pàgina 38.
Doncs...
Saliera, no, sí, és que jo diria Saliera, no és Saliera, és Saliera. Una persona que vol aconseguir un objectiu i que escriu que creo que se saliera con ello. No sé si això és castellà, però català segur, sortir-se'n, sortir-se'n. Dar una mano de cotes. Es veu que era una mula, el ratín, el rotín que tenia, es veu que li dio una mano de copes. En un altre punt diu que tant se li en fot el que opinin, i diu se me da què? Se me da és se me'n dona, se me da. En un altre lloc explica que el Quixot ataca una persona, la fot per terra i l'altra s'escapa com pot, però al final ja diu que estava ja el mozo picado, o sigui, estava ja tan picat dels greuges que li aplicava el Quixot, i el Enrico diu, picados cuando te enganches mucho pues lo de cargas. Aquí no, picat és quan et toquen molts pebrots, eh? Diu també que el Quijote és sonat perquè en un moment li han vuelto el juicio. No és que li ha tornat el judici, és que li han girat. Li han girat el juí, però ell tradueix, li han vuelto. Per tant, són en la traducció, veiem aquí un error de traducció, perquè seria ha perdido el juicio, però no, si li han vuelto el juicio és que l'ha recuperat. I aquí que es tracta és que ell és boig, o sigui que li han girat el juí. També parla que en lloc de matar un gigante havia muerto cuatro gigantes. En català, no sé si en castellà medieval es diu, algunes coses potser es diuen, jo dic que en català no és potser, segur que es diuen, i en algunes en castellà no es diuen ni borratxo. Per tant, en català sí que es diu, encara molta gent diu he mort el llop, la típica frase d'en Guimarà, d'en Manelic, he mort el llop, no he matat el llop, en el sentit de matar. Per l'endemà sempre diu otro día o día siguiente. Per l'endemà passat diu después de mañana. En català actual encara en algunes zones lingüístiques es diu després demà, o després demà. Utilitza sovint, com els cronistes medievals, el com en lloc del quan. Diu, como el ama los vio. O sigui, quan o com, en Montaner i en Desclot sempre utilitzen com foren arribats, com foren les naus aparellades, com foren vinguts. Cervantes sempre utilitza el com en sentit temporal, en como. Hi ha una de les millors que he trobat i que diu, si això no és una incompetència total del traductor, us ho explico perquè realment té el seu interès. Estan agafant els llibres de la llibreria per llançar-los a la finestra i fer la foguera i van dient, a veure, aquest llibre, qui és aquest llibre, què és això? Pam, pim, pam, ui, aquest llibre, perquè jo, perquè aquí, per l'altre, guardem-lo. Aquell llibre, això, a la foguera, no? Van fent com una mena de crítica literària moderna, no? I arriba un que diu, ¿Quién es ese tonel? Si dius, hòstia, em pensava que parlessin de vins, estàvem parlant de llibres. Enrico apunta, diu, por referencia al grueso del libro, diu, no tan grueso. Clar, el llibretó en qüestió és un llibre petit, així. ¿Quién es ese tonel? Això no té cap ni peus, no estem parlant de bidons, ni de botes, estem parlant de llibres. Com s'explica això? Això s'explica si és una traducció mal feta de quin és eixe tomell. Quin és eixe tomell? Eixe tomell és aquest, doncs salvem-lo. En castellà mai hauria dit quién en un libro. Oi? Hauria dit de quién és en tot cas. O qual és ese libro. O què libro és, però mai quién és ese tonel. En tot cas aquí tenim un error sintàctic i després un error lèxic, tot barrejat, que fa que sigui una part absurda a l'hora de triar un llibre. I això ens indica que ha estat traduït i mal traduït. Parla també que passen comptes de coses que han fet, i diu que pasó graciosísimos cuentos, però no diu si era de la Maria i el Salamiento o d'en Patufet, però diu que passaron cuentos. Diu que en un moment donat en Sancho li foten tantes garrotades que quedó medio despaldado. Medio despaldado, mig, espatllat. Espatllat, despaldado. Però no espatllat de l'espatlla, o sigui que el podien haver destrossat de cintura per avall, no? Quan un està espatllat és que no pot moure, no? Hi ha un altre punt que parla, a la pàgina 97, us llegiré perquè és interessant el que diu. A la pàgina 97 diu, parla d'un personatge que diu que machacó tantos moros que le quedó por sobrenombre Machuca. Un parany lingüístic? Parany lingüístic?
Machucambo.
A veure, si machacó, li havia d'haver quedat Machaca. Avui dia encara diu, és un machaca, perquè és un tio que penca molt. Però en canvi, si machucó, li havia d'haver quedat Machuca. Això, aquest error és perquè en català medieval no es machacava, es machucava. català es matxuca, i encara avui dia agafes el diccionari i veureu, matxuca i no matxaca. Matxucar existeix. Aleshores això és, com que va matxucar tants noms, li va quedar matxuca. Que ell diu, com a matxacó, de llamar-ho matxuca. I si li van dir matxuca, és que matxucava. Per tant, això ens remet a un original català. Diu que també, pel camí van veure unes persones que traien sus girasoles. Ai, perdona, sus quitasoles. O sigui, els seus parasols, no traïen, llevaven. La confusió constant sempre del traer i llevar, En un altre punt, diu, si va a decir verdad, que no té sentit, perquè és si val a dir veritat, com un recurs més de dir, si val a dir veritat, ara us diré el que penso, no? L'adversativa con todo eso, que és la traducció literal de amb tot i això. A la pàgina 136 de l'edició, hi ha algunes que us les vull llegir, perquè amb el context s'entén molt més. A la pàgina 136 diu, no han leído vuestras mercedes, respondió Don Quijote, los anales e historias de Inglaterra, donde se tratan las famosas hazañas del rey Arturo, que continuamente en nuestro romance castellano llamamos el rey Artús. A veure, o diu Artús o diu Arturo. Si en el romans castellà es deia Arturo, perquè li diu Artús? I si diu Artús, perquè diu que Arturo abans? Alguna cosa falla i està relacionada, evidentment, amb el nom del rei Artús. El rei Artús, El tenim aquí. Clar, que són el Quixot. Ja,
per exemple.
Compte, si compta en el llibre que surt,
El Reis de Gaula, per exemple.
Compta amb el llibre que surt, perquè com que tot està traduït, doncs compta amb el llibre que surt. Més coses. Diu que en el discurso de su vida, en un altre lloc parla de en el discurso d'esta obra, i en el fons està dient en el de curs, perquè en el discurso de su vida, en el de curso de su vida sí que té sentit, és un altre error de traducció. Diu que a la pàgina 148, veureu que és interessant també, diu que mata un desdén a tierra la paciència. Mata un desdén i aterra la paciència, i que espanta la paciència, però aterra la paciència en castellà no té sentit, sinó todos a tierra, Aleshores, parla de con otras mil quimeras y mil monstruos. Monstruos, són monstres castellanitzats. Diu que yo valgo por ciento, diu un heroi, i Enrico diu, quiere decir que vale por cien. Perquè està clar que utilitza fins i tot jo val per cent, doncs jo valgo per ciento. Les preses de la traducció confonen cien amb ciento. Van a un altre lloc, expliquen que van bufetejar amb unes persones, diu, menudearon sobre ellos. Home, menudearon sobre ellos, això no té sentit, excepte que sigui manotearon sobre elles, de manotejaren sobre ells. Aleshores això s'explica de manotear o manotejar, tu llegeixes manotear i escriu menudear. S'explica així. Yo me tengo la culpa de todo. Yo me tengo la culpa de tot, sí que té sentit, o jo no tinc la culpa de tot, però jo me tengo la culpa de todo. Això no té cap ni peus per explicar que jo sóc el responsable de tot el que passa. Cayeron sobre nuestras espaldas, continuament fa referència a les espatlles. En castellà les espatlles es diuen hombros, I la esquena és la espalda, no les espaldes. A no ser que ell pensés que tenia era un esguerro de la natura i tenia tres o quatre espaldes. Més coses. Donde ahora llago. Explica que està llagut en un lloc i diu, donde ahora llago. Enrico diu, llago. Llago és Jack. Jack, on ara Jack, on ara llago. Diu en un altre moment que van dir pesetes i reniegos. Reniegos és la traducció, o no, de renecs, però i pesetes,
Pestes.
Vull dir, encara la pestes.
Són pestes, pestes i renecs, mal traduït, pestes, pestetes. Més coses. En un moment donat van el Quixot i Sancho per allà explicant i diu, mira Sancho, mai que ens agafin en una... en un distret d'aquests i algú ens talli per la meitat, això en un país o en unes persones normales moririen de seguida, el tronc per aquí, els peus per allà. Però a mi fa molt de temps que em van explicar com fer un ungüent que si no cauen gaire lluny les potes del tronc, agafes, t'untes amb aquest ungüent, t'enganxes i continues. I Sancho diu, no fotis! I com es fa això? I ell li explica, més o menys, i aleshores s'agafa, un cop el tens fet, i el poses a sol, al sol i a la sombra. I continua dient, i a les inclemències del cielo. Aleshores, està clar que no és sol i sombra, que seria agafar-lo i posar-lo al sol i anar seguint l'ombra contínuament, sinó el que es feia amb alguns productes catalans, amb alguns elixirs, amb les ratafies, amb alguns vins, amb alguns licors, que es deixen un mes o dos mesos o tres mesos a sol i serena. L'autor no coneixia la traducció i va posar a sol i sombra, eh? I és mala sombra. També parla quan estan en una d'aquestes ventes que estan intentant dormir i que entra una criada i diu como Don Quijote la sintió, eh? O sigui, es va quedar enamorat o realment la va sentir? No, realment la sent. I aleshores ell parla, no? I la que és collonut, i això diu molt a favor de les nostres hipòtesis sobre la conquesta, població, colonització primitiva d'Amèrica, el senyor Rico, Rico sempre en conceptes, apunta una nota i diu:
ho està fent Amèrica.
El uso del verbo sentir por oír es todavía común en algunos países de América Latina. Clar, no, clar, i per què? Perquè això indica que la primera llengua parlada era el català i han quedat aquestes coses, eh? Més coses. Parla d'un refreny, un refreny dels molts que surten, i parla de "y así como suele decirse el gato al rato, el rato a la cuerda al palo", que és un rato en castellà.
Una rata.
És una rata, però una rata no existeix. Existeix rata o ratons, però en català sí que existeix rat. I a València es diu lo rat donat. Per tant, està fent servir rat amb una O al final, un rato. El gato empaita el rato. En un moment donat, en un per dir que una cosa no val res, i això no és una catalanada, però sí que és un referent cultural, català, per dir que una cosa no val res, diu que no l'estimava en dos ardites. I Enrico apunta que Ardite és una moneda catalana. O sigui que fins i tot els referents culturals. En un altre parla de gent de tot el món coneguda per coses, per gestes o per situacions, i parla dels perses i diu que són arcos i fletxes famosos. Los persas, arcos y flechas famosos. I tu dius, home, serà arqueros y flecheros, no? I efectivament, Enrico diu arqueros y flecheros a la nota corresponent. Però si diu arqueros y flecheros, per què escriu arcos y flechas? Perquè amb ell és possible que el traductor sabés català o influït per la lectura immediata del fet de català, arques y fletches famosos, arques y fletches, arcos i fletxes. Aquests errors sintàctics ens indiquen que no havia de ser així en una altra llengua, i això només és així si ens avenim a considerar-ho català. En un altre punt diu que torna a aparèixer que machucándole, i aquí ja diu machucándole, per estomacant-lo. En un altre parla de el elmete de malandrino. Han d'anar a aconseguir un elmet que es veu que ho cura tot si ho tens. Però no és el yelmo o el yelmillo, és l'almete en va. I l'almete és la castellanització de l'almet també, però com que en català la E i la A es confonen, és possible que ja l'original fossin confoses, o és possible que ell
llegís o alguna cosa, però el text surt la pel·la al metge, surt unes quantes vegades al metge i no i el món, ni el millor, ni el metge. Tenim una altra catalanada. En un altre punt qui diu que la descomulgaron. En castellà és excomulgar, però en català és descombregar. Per tant, descomulgar. Un altre diu almorzaron, comieron y merendaron. Almorzaron, que sembla, també una traducció de esmorzaron, perquè en castellà és desayunaron. En un altre punt diu que 210, a veure que em falta el primer 209, 210. En un altre punt diu me he puesto en corazón de acometer. Me he puesto en corazón de acometer. O sigui, m'he posat en cor de... Em veig en cor de, m'he posat en cor de... En un altre punt diu que va estar a punt de vomitar les assadures. I això que pot ser normal, si menges carn a la brasa, pot, o peix fregit, pots vomitar les assadures que has comido si les has assado. En canvi, jo penso que això és una error de traducció perquè no parlen en cap moment que res s'hagi fet a la brasa, sinó que assadures pot ser una transcripció de freixures interpretat com a freixidures. Si tu tens va vomitar les freixures, però no vomitar el que és, vomitar-ho tot, fins i tot les vísceres, és com i vomitaràs les vísceres o vomitaràs els budells. Si aquestes freixures tu les llegeixes com a freixidures, les tradueixes com a assadures, però no va menjar res a la brasa. Més punts. Se pararà a les finestres, o sigui, passa per un punt i diu i quan hi arribis allà, para't en les finestres. Anem a les finestres. Ja he ido, ja he anat, traducció literal, ja he anat, ja se es ido. Traia una cadena al pie, que recorda molt aquella expressió d'en Colom, traia una argolla al nariz. La català, és la sintaxi, és catalana, i a més amb la confusió el traer por llevar, també. I diu, y diciendo y haciendo, és per mi, que seria això, i dit i fet, no? I dit i fet, diu un altre que ja lo habían despojado hasta dejarlo desnudo. Compte, espera't. 2.46. Lo habían despojado hasta dejarlo en cueros. Per tant, l'havien despullat fins a deixar-lo en pilotes. No despojado de sus valores, sinó despullat, mal traduït. Hizo de ojo per fer-li un senyal. Hizo de ojo, si no és feu l'ull, o feu l'ullet. Diu que Don Quijote estava mohidísimo de verse tan apurado. Mohidísimo de verse apurado. No recorda que estava amoïnadíssim de veure's en una situació que no dominava? Mohino, en quin sentit?
Mohino de sortida.
No amb el mateix context,
però no és una paraula per paraula, perquè
hi ha paraules. Jo ho
he dit,
Amolinado, molino no vol dir amolinado. Què, perdona? Perdona, com a dir,
saps per no amb aquest context, Marta?
Jo
no sé aquest context.
Deixeu que acabem i després una mica de tertúlia en tu volem. Perquè tota l'opinió...
Bé, en un altre punt el Quixot declama uns versos i diu: si digo que sois vos, fili, no acierto, que tanto mal en tanto bien no cabe, ni me viene del cielo esta ruina. Parla de fili com un personatge de la cultura medieval o clàssica. Aleshores Sancho diu: por esa trova, dijo Sancho, no se puede saber nada si ya no es por ese hilo que está ahí y que de él se saque el ovillo de todo. Y el Quixot diu: ¿qué hilo está ahí?, dijo Don Quijote. Paréceme, dijo Sancho, que vuestra merced ha nombrado ahí un hilo. Y respondió Don Quijote: no dije sino fili. Clar, entre fil i fil, i
hi ha molt poca diferència, i això sí que pot portar a una confusió entre fil i fili, i això en castellà no té cap sentit, entre fili i hilo, per més que pugui semblar pròxima hilo, fili, però el que en català sí que realment és dues paraules idèntiques, que l'altre, que és un curt de gambals, confon un personatge clàssic que no té cultura amb un hilo. Ah, claro, con este hilo pues vamos tirando hasta que salga todo el orillo. Diu també en un punt que lo anduvimos a buscar. Trobaven a faltar algú i lo anduvimos a buscar. Això seria lo fuimos a buscar o lo mandamos a buscar, no? Però lo anduvimos a buscar és la confusió o la traducció literal de l'anàrem a buscar o l'anàrem a cercar. Diu un altre punt, i això ens indica que evidentment aquesta sintaxi és valenciana, que en un moment donat que l'ausència fuese que los dos nos viniésemos en casa de mi padre. Venir en casa és un típic del català de València, per això Santa Teresa sempre diu que me voy en casa. O estan, anar en casa, nosaltres diem anar a casa, el català de València diu anar en casa. Cervantes en aquest punt no diu que fuésemos, sinó viniésemos en casa també. Utilitza anar en casa com s'utilitza en el català de València. Els dos últims que he guardat, dic que podria fer 300, de moment això són anècdotes a tenir en consideració per si algú vol fer un estudi profund de cada una d'aquestes paraules. En el context degut s'hauria de fer un escrit de 5 o 6 folis per explicar en els casos que ho trobem, com diu la Magda, com diuen d'altres, i això l'he trobat en altres obres. Compte, que generalment aquestes obres són també obres catalanes traduïdes, Compte, diu també, parla de... El hombre tiene, en general, y Enrico diu, perquè el hombre tiene, sí, el hombre tiene narices, no? O tiene lo que sí, però Enrico ens diu, hombre tiene el valor de indefinido, de uno. O sigui, hom té, en castellà no existeix el hombre en sentit indefinit, sinó el hombre és un home que tots ja sabem de qui es parla, amb un referent molt concret, però el hombre tiene és hom té, i Enrico diu, aquí se habla en sentit indefinit, no nos confundamos, I l'últim, dic que n'he apuntat 52, perquè algun me l'he saltat, però dic que gairebé en podríem fer 300 o 400 o 500. Després me n'he deixat uns que m'han enviat també per correu electrònic, que diu que estan preparant la crema dels llibres, i diu, coge una tela muy fina y larga y enciende los libros. Clar, tu dius, una tela, enciendes los libros, con una tela fin, estrecha y larga. En canvi, si això és una mala traducció d'una teia estreta o curta i fina i llarga, sí que té sentit, agafes una teia i encens la pila de llibres, però con una tela, no sé, una tela estreta i llarga, bé, alguna cosa, però sí que té sentit de teia, i això també m'ho has fet arribar, jo no ho vaig llegir, qui ho explica, i no ho vaig veure en aquell moment, tot i que estic mirant amb lupa. L'última doncs que us deia és un consell que li diu Don Quijote a Sancho, diu, toma bien en la memoria. Clar, toma en la memoria, potser sí que es diu, però fem la traducció de pren o aprèn, pren o aprèn a la memòria, o sigui, aprèn de memòria, aprèn de memòria, aprende, prender, tomar, podria portar aquesta traducció equivocada o poc usual. Tot això dit també, a més de les desenes d'autors que s'han escarrassat per dir que Don Quijote no tenia ni puta idea d'escriure en llengua castellana. Cervantes. Gràcies. És que al final arriba un punt que es confon. Bé, a mi em sembla que entre les primeres consideracions en què se'ns deia que l'obra era una traducció, que hi apareix un traductor, que no es pot escriure una altra llengua que no la pròpia, i que qui fa això és un desertor, i tots aquests exemples que em sembla que són prou o suficients per assaborir en una sobretaula en un dia com aquest, em sembla que la porta per la recerca de la traducció del Quixot sobre una obra original catalana perduda o guardada, com diu Cervantes, en algun dels arxius de la Manxa, podem donar per oberta aquesta porta. I evidentment, si llegiu el llibre i el llegiu amb cura, fent anotacions, mirant amb lupa o al microscopi, i sou capaços de veure-hi moltes més coses, doncs endavant, perquè la reconstrucció de la consciència col·lectiva, com la mateixa paraula indica, és col·lectiva. Moltes gràcies per la participació.